Estel Migdia, amb Joan Trias.
El passat divendres i després de la tragèdia de la valla que separa el Marroc del territori espanyol, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, deia això.
Tenemos que ser conscientes de que en Marruecos también sufre un problema de presión migratoria proveniente de otros países del resto de África y en particular de una zona altamente inestable como conocemos y es precisamente el Sahel, el África subsahariana. Con lo cual, creo que si algo pone de relieve esto y si ustedes además ven las imágenes, verán también que la gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo precisamente en tratar de evitar este asalto violento a la valla de la ciudad autónoma de Melilla.
A fondo se ha empeñado. Però aquest cap de setmana, Pedro Sánchez deia això altre.
Yo ayer me solidaricé y reivindiqué el extraordinario trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestro país. Algunas de ellas, personas, guardias civiles, que fueron heridas como consecuencia de este asalto violento, y quiero además volver a repetir esa calificación, violento y organizado por parte de mafias que trafican con seres humanos a una ciudad que es... territorio español.
Ataque violento, deia Pedro Sánchez. I aquest mateix dilluns, en una entrevista a La Vanguardia, el mateix Pedro Sánchez diu que lamenta la pèrdua de vides humanes al salt de la tanca de Melilla, però insisteix, això sí, que la responsabilitat és de les màfies internacionals que organitzen els atacs violents. I a mi tot plegat em fa pensar en la vida d'algú amb qui he tingut la sort de parlar alguna vegada davant d'aquests micròfons. Ell és Ousmane Oumar, originari de Ghana. Amb 12 anys, l'Ousmane, mentre treballava per un bol d'arròs al dia, va ser abandonat per una d'aquestes màfies i amb 56 persones més, enmig del desert, camí de Líbia, on més tard es convertiria en un pur i dur esclau. Dels 56, en van arribar només 6 a Líbia. I després de 4 anys, i pagar... $1,600, va arribar en patera a l'estat espanyol. El cost? Perdre el seu millor amic, en Musa, enmig del mar. Mesos més tard arribaria a Barcelona, on la sort va voler que la Montserrat i el seu marit l'acollissin com un més de la família. L'Ousmane va començar a estudiar Relacions Públiques i Màrqueting, un màster en Direcció i Gestió d'Organitzacions, i va arribar a fundar Nasco Feeding Minds, un ONG que es dedica a proporcionar tota la informació necessària als migrants acabats d'arribar i perquè no caiguin en mans de màfies, precisament. Deia, tot plegat em fa pensar en l'Ousmane, en totes les persones que han mort a mans de màfies, sí, però també de les autoritats de països com Marroc, que hi actuen activament, o de països també, malgrat li pesi el president de l'estat espanyol, que s'ho miren impunament. I em feia pensar que darrere d'aquests 37 morts a Melilla, pel cap baix, vés a saber si hi havia futurs metges, futurs advocats, futurs futbolistes o futurs professors. Ara ja no ho sabrem mai. Aquest és realment el drama. 3 minuts que passen de les 2 del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dilluns 27 de juny i a aquesta hora.
Aquí se han creado unas condiciones para entrar en Melilla para determinadas personas y entonces, pues, dependiendo de las circunstancias, mueren más o mueren menos.
Una vez que sabemos los perfiles, paramos las personas en los vehículos y los pasamos por la base de datos y miramos si tienen algún antecedente.
Cap govern pot fer veure que aquí no ha passat res. Hi ha d'haver una investigació d'aquests fets que van suposar una vulneració flagrant dels drets humans.
Els espais d'oci són espais que faciliten, res més. Per això ens centrem en espais d'oci i perquè ve una campanya d'estiu.
Ja feia setmanes que estaven portant endavant aquestes converses.
El mobile s'ha fet gran a Catalunya.
Volem més trams en aquesta via alliberada de peatge, de control de velocitat a 100.
Al final hemos tenido que tomar esa dura decisión. Hay 5 jugadoras que a priori no vienen a la Eurocopa, pero sabemos que hasta 24 horas antes del primer partido puede haber algún cambio por lesión, por COVID.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Quatre minuts i mig que passen de les 2 del migdia i com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Al llarg de les properes hores tindrem precipitacions, més pluges que ja han afectat aquest matí a molts punts a les comarques de Lleida, també Catalunya Interior, Pirineu, Prepirineu, i al llarg de la tarda s'extendran a la resta del país, tot i que és menys probable que arribin a la costa central i també a la costa brava. Però a la resta del país, precipitacions que aquesta tarda poden ser localment intenses, tal i com ha succeït també aquest matí a punts a les comarques de Lleida i també del Pirineu. Les temperatures avui, com les d'ahir, o una miqueta més baixes, baixaran més a la meitat oest i es mantindran estables a la meitat est. De cara a demà esperem al matí encara algun ruixet cap a l'àrea del Pirineu, però ràpidament s'obririen clarianes i cada vegada hi hauria més estones de sol. Les temperatures demà seran una mica més baixes, tant les mínimes com també les màximes. Tot i això, encara arribarem a màximes de fins a 30 graus a les comarques de l'interior. Demà a la tarda, algun ruixet dispers cap a les comarques del nord de Barcelona i també de l'interior de Girona.
Gràcies, Jordi. I a aquesta hora, com sempre, també us expliquem les principals notícies del dia. Ho fem amb tot l'equip habitual. Jordi Carretero, el control tècnic, Pau Massip i Ferran Capdevila, la producció, i a la redacció, Ana Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I us comencem explicant un dia com avui que Pedro Sánchez reconeix que l'execució pressupostària de l'Estat a Catalunya és millorable. Ana Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. En una entrevista a La Vanguardia, el cap de l'executiu espanyol explica que la pandèmia primer i la guerra ucraïna després han fet endarrerir les inversions a Catalunya i València. A més, Sánchez insisteix en el diàleg amb Catalunya i demana a Junts per Catalunya que segui a la taula. Sobre l'operació Catalunya i els àudios de Villarejo, el president espanyol creu que el Partit Popular hauria d'assumir responsabilitats i demanar perdó.
I d'altra banda, el mateix Pedro Sánchez lamenta les morts a la tanca de Melilla.
Diu que són persones víctimes de màfies i torna a expressar el seu suport als cossos policials tant del Marroc com d'Espanya. Sobre les relacions amb Algèria, explica que el govern espanyol ha d'ampliar el radi de col·laboració més enllà de la relació energètica.
I precisament la Comissió Europea evita demanar una investigació sobre la mort de més d'una vintena de migrants en l'intent d'entrar a Melilla aquest divendres passat.
La portaveu d'Afers Exteriors i la Seguretat de l'executiu comunitari, Nabila Masrali, ha assegurat que estan en contacte amb les autoritats del Marroc per entendre les circumstàncies detallades d'uns fets que ha considerat tràgics.
Qui també n'ha parlat és l'Associació Marroquina de Drets Humans, que ha denunciat que el Marroc està excavant fosses per enterrar els migrants morts sense investigar i sense identificar.
L'ONG assegura que hi ha 21 fossars on la policia del Rabat té pensat enterrar els cossos sense vida morts per la desmesurada actuació policial de la Gendarmeria del Marroc i així ocultar el desastre. L'organització confirma que s'han identificat de moment 37 cadàvers, però que la xifra podria ser molt superior.
I per la seva part, el portaveu de l'Associació Pro Drets Humans de Melilla, José Alonso Sánchez, en una entrevista a Ràdio Estel, ha titllat de neteja ètnica per part de la policia o exèrcit marroquí tot el que està passant a la frontera.
L'episodi ha deixat un total de 23 víctimes mortals, segons les autoritats marroquines, tot i que l'ONG Caminando Fronteras apunta que en són 37. José Alonso Sánchez ha matisat que aquesta vegada han transcendit les imatges, però que moltes vegades aquests fets es produeixen de nit i, per tant, no surten enlloc i que en salta la tanca sempre hi ha ferits.
Aquí se han creado unas condiciones para entrar en Melilla para determinadas personas y entonces, pues, dependiendo de las circunstancias, mueren más o mueren menos, o a lo mejor no muere nadie, ¿no? Pero siempre hay heridos y, en fin, gente que acaba hospitalizada con asistencia facultativa.
Pel que fa a les deportacions en calent de la policia marroquina en territori espanyol, el portaveu de l'Associació Pro Drets Humans de Melilla ha exposat que en el cas d'aquest divendres no en tenen constància i que depèn de l'alta política i de les relacions entre Espanya i Marroc.
I a aquesta hora també us parlem d'aquesta reunió del G7 aquest diumenge a Baviera amb Ucraïna com a tema central. Ja s'ha anunciat, de fet, una de les mesures per continuar ofegant Rússia, prohibir les importacions d'or.
Els Estats Units, el Regne Unit, Canadà i el Japó ja han aprovat aquesta mesura i ara falta convèncer els tres països europeus, és a dir, Alemanya, França i Itàlia. Tant per Boris Johnson com per Joe Biden es tracta d'un cop molt dur per l'exèrcit rus i les arques russes, ja que les exportacions d'or suposen 15.000 milions d'euros anuals per Moscou. A banda, el president dels Estats Units ha reclamat més unitat en aquesta mesura i en la resta que puguin venir tant d'aquesta trobada com de la cimera de l'OTAN que se celebra a Madrid aquesta setmana.
Precisament, aquest dimecres i dijous es celebra, com deies, a Madrid, una cimera històrica de l'OTAN per encarar el futur de la guerra a Ucraïna i refer la seva estratègia militar.
La cita plegarà una quarantena de líders i servirà per actualitzar l'estratègia de l'Aliança davant l'amenaça russa. Els líders de l'Aliança reuniran per abordar els reptes de seguretat i les conseqüències geopolítiques que suposen pressupost de la invasió russa del país. Per la seva part, el govern espanyol buscarà introduir la seva frontera sud, on el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ja ha promès que s'adoptaran decisions importants relacionades amb la inestabilitat al nord d'Àfrica i al Sahel. A més, Ucraïna serà l'epicentre de la cimera, que comptarà amb la presència del president dels Estats Units, Joe Biden, que es reunirà demà per primera vegada amb el president espanyol Pedro Sánchez a la Moncloa.
I degut a tot plegat, i encara sobre la qüestió, la Policia Nacional reforça les fronteres amb França arran d'aquesta cimera de l'OTAN per evitar l'entrada de grups antisistema i lluitar contra la immigració il·legal.
A la Jonquera i a Puigcerdà s'hi faran controls, on la policia ha desplegat efectius de la Brigada de Resposta contra la Immigració Clandestina, que s'activa motiu de trobades d'alt nivell com la que es farà a Madrid. Els agents aturen els vehicles en funció dels perfils que tenen determinats i que poden ser sospitosos. Ho ha explicat l'inspector Pablo López.
Una vez que sabemos los perfiles, paramos las personas en los vehículos y los pasamos por la base de datos y miramos si tienen algún antecedente. En caso de que haya que detenerlos, se le detiene. De hecho, llevamos desde el miércoles 17 detenidos y si no procede la detención y son de interés para información, les pasamos una nota informativa con los datos.
L'inspector López també ha apuntat que els policies aturen els cotxes i els inspeccionen a consciència.
I dèiem, una cimera amb Ucraïna com a taló de fons, doncs bé, Rússia ha entrat en suspensió de pagaments per primer cop en 100 anys, des del 1918 amb la Revolució Russa, segons l'agència Bloomberg.
Diumenge van acabar els 30 dies de gràcia que el país havia d'abonar 100 milions de dòlars en concepte d'interessos del deute sobirà abans d'aquest passat diumenge, data en què expirava el període de gràcia per fer front a aquest pagament. Però Rússia no ho ha fet. Aquesta situació és resultat de les sancions occidents, cada vegada més severes, que han bloquejat les vies de pagament als creditors estrangers.
I Brussel·les dona llum verda a la segona sol·licitud de pagament per part de l'Estat del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
Es tracta de l'instrument dissenyat per la Comissió Europea per impulsar la recuperació econòmica a la Unió després de la crisi de la Covid. El pla presentat pel govern espanyol contempla una inversió de 12.000 milions d'euros per fer reformes en àrees com les pensions o l'energia.
I és que la Unió Europea ha fixat l'obligació de tenir les reserves de gas al 80% abans del proper 1 de novembre.
El Consell ratifica la mesura amb l'objectiu d'evitar riscos en el subministrament energètic que poden posar en perill la seguretat de les reserves energètiques de la Unió Europea.
Mentrestant, a l'Estat espanyol, el Tribunal Suprem avisa que si no es renova el Consell General del Poder Judicial, la situació serà insostenible.
De fet, el Suprem ha transmès al Congrés i al Senat la seva preocupació per la falta de renovació del Consell i la impossibilitat legal de fer nomenaments discrecionals. Alerta que l'augment de vacants, que no poden ser cobertes, resta capacitat al Suprem per complir la seva funció.
I encara en plena política, Esquerra Republicana no té garanties que la consciència d'avui entre el president, la coincidència, volem dir, d'avui entre el president del govern Pere Aragonès i el president del govern espanyol Pedro Sánchez, en sortirà la data de la propera reunió entre presidents per abordar les relacions entre Catalunya i Espanya. El partit admet, doncs, que només és una coincidència i rebaixa qualsevol expectativa que se'n pugui esperar. Anem cap a la seu del partit, Esquerra Republicana. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Els republicans expliquen que el tancament de les agendes i el contingut de la reunió entre presidents ja s'està treballant per les vies oficials. En tot cas, però, sí que aprofitarà la coincidència avui per insistir en què cal tancar el dia i també en què cal avançar per resoldre el conflicte entre els dos governs. Tot i això, allunyen qualsevol possibilitat que d'avui se'n pugui tenir ja la data concreta de la trobada.
Diria que avui hi ha una coincidència en agendes, en un acte que és important al nostre país, però que hi participen més de 1.000 persones. Per tant, hi ha una coincidència d'agendes, no és una reunió avui entre els dos presidents, només perquè quedi clar efectes de les expectatives que s'hi està dipositant.
La portaveu del partit, Marta Vilalta, també subratlla que no estan satisfets amb els resultats de la trobada de la setmana passada entre Vilagrà i Bolaños, però ho veu com un punt d'inflexió per poder trobar una sortida al conflicte polític. I en aquest sentit demana Junts per Catalunya que es torni a seure a la taula de diàleg, tal com també ha fet Pedro Sánchez aquest matí en una entrevista a La Vanguardia.
Des de la seu del partit d'Esquerra Republicana, Judit Casellas, gràcies. Fins ara.
Fins ara, Joan.
I també us parlem a aquesta hora del patrullatge específic per fer rutes segures i controls estàtics i unitats de sanció mòbil en zones d'oci nocturn. Aquestes són les principals mesures del nou pla d'acció policial de Mossos d'Esquadra contra les violències sexuals que comença aquesta setmana. Anem cap al Departament d'Interior. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Mossos d'Esquadra té la percepció que les agressions sexuals en l'entorn de l'oci nocturn han augmentat, tot i que no han facilitat dades concretes. Per això analitzaran aquests llocs com a possibles espais de captació. Ho explica la portaveu del cos de Mossos d'Esquadra, la inspectora Montserrat Escudé.
Els espais d'oci són espais que faciliten, res més. Per això ens centrem en espais d'oci i perquè ve una campanya d'estiu. I perquè les dades policials apunten a que hi ha agressions sexuals o violències sexuals que es produeixin en aquell context o siguin aquells els contextos de captació i que després es traslladin a altres punts, es produeixen.
El pla també contempla patrullatge específic que prioritzarà la prevenció i abordatge de les violències sexuals i controls estàtics en punts estratègics on es detectin més violències.
No hi haurà un punt de tancament al Poble Nou on direm si poden entrar o no. Seran uns dispositius de control com es fan ordinàriament. L'objectiu no serà només anar a buscar, per exemple, la possessió d'instruments o armes perilloses, sinó també que farem una mirada especial en, per exemple, que es portin un seguit de substàncies que no es poden justificar.
També s'incorporaran unitats d'ascensió mòbil, les UACs, en llocs on, com un macroconcert o zones aïllades amb grans aglomeracions per facilitar la denúncia, ja bé sigui en un estant o en una furgoneta dels Mossos d'Esquadra, o bé també oferiran assessorament.
El que també es crearà per primera vegada en aquest àmbit, Sílvia, és un gabinet de coordinació.
Serà l'òrgan superior de direcció, seguiment i avaluació de les violències sexuals i estarà liderat pel comissari en cap i amb la participació dels màxims comandaments del cos. Permetrà una millor estructura i generació de dades sobre les violències sexuals. És el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
D'aquesta manera que ho és, i molt rellevant, la lluita antiterrorista ho ha de ser també aquesta xacra que pateix la nostra societat. I aquest instrument de coordinació que existeix en aquest marc, també crear-lo en l'àmbit de les violències sexuals, de les violències masclistes. Perquè sí, perquè volem fer permanentment una avaluació i seguiment d'aquella feina que es fa.
Un pla que busca, com deia el conseller Elena, acabar amb aquesta xacra, la violència sexual a Catalunya, que durant els darrers 10 anys ha augmentat un 65,5%. Les noies entre 14 i 21 anys són les que més pateixen aquestes violències. Durant el 2021 i fins al 12 de juny d'aquest 2022 s'han recollit prop de 300 casos per submissió i vulneració química, segons el relat de la víctima. Aquest pla és, doncs, un primer pas en l'àmbit de les violències sexuals i masclistes que el cos de Mossos d'Esquadra vol ampliar en un futur a d'altres entorns, com el del familiar o el de la parella.
17 minuts i mig que passen de les dues del migdia. Sílvia Muñoz, des del Departament d'Interior de la Generalitat. Gràcies, fins ara.
Fins ara.
I notícia importantíssima també en un dia com avui és que Barcelona tindrà Mobile World Congress fins al 2030. La GSMA ha decidit prorrogar, doncs, 6 anys més el seu contracte amb la capital catalana que acabava el 2024, Anna.
La cooperació entre la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, el Ministeri d'Economia, Turisme de Barcelona i el lideratge de Fira de Barcelona han estat clau per aconseguir que la GSMA prengui aquesta decisió que consolida Barcelona com la Mobile World Capital fins al 2030. Segons ha avançat La Vanguardia, tant l'Associació d'Operadors Mòbils com els Host City Parties estan eufòrics amb la decisió i ho celebren com un èxit sense precedents.
I arran de tot plegat s'hi ha manifestat molta gent, com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que diu que la permanència del Mobile a la capital catalana fins l'any 2030 és fruit d'una relació d'èxit.
En declaracions a Catalunya Ràdio, Colau ha explicat que s'ha treballat amb molta discreció i que també s'han superat moments difícils gràcies a la unitat entre administracions.
Ja feia setmanes que estaven portant endavant aquestes converses i crec que el que es consolida és una relació d'èxit. Ja fa molt de temps, no?, que ho diem, que el Mobile World Congress s'ha consolidat, ha crescut i s'ha convertit en el congrés de referència d'un sector estratègic com és el dels mòbils a Barcelona. Ells sempre ho han dit, que el seu èxit havia crescut en paral·lel a la seva consolidació a la ciutat de Barcelona.
Qui també ha reaccionat a l'anunci és el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha celebrat la notícia i ha dit que això posiciona el país com a referent tecnològic global. A més, el president ha agraït la feina de tot l'equip que ha treballat discretament per fer possible l'acord.
Una opinió que també comparteix el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, que celebra l'acord i destaca que amb aquest pas Barcelona es consolida com a capital mundial del mòbil.
El mobile s'ha fet gran a Catalunya, i gràcies a Catalunya, però també és veritat que el mobile ens fa grans a nosaltres i situa Catalunya i Barcelona en aquest mapa del món digital.
El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha afirmat també que és una gran notícia que consolida Catalunya com a hub tecnològic a escala mundial.
D'allargament d'aquesta relació és una gran notícia, no només des d'un punt de vista tecnològic, sinó també des d'un punt de vista de la generació d'activitat econòmica al voltant de la Fira, al voltant de Barcelona, al voltant d'aquests esdeveniments que ens ajuden a posicionar-nos a nivell mundial i que van associant la marca Barcelona, la marca Catalunya, a aquests avenços tecnològics.
Per la seva banda, el líder del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que la continuïtat del Congrés del Mòbil és una molt bona notícia per Barcelona i per l'aposta del consistori per l'economia digital i el talent per transformar la ciutat. Qui no està molt content per l'actualitat d'un dia com avui són els empresaris del Pirineu Català, que es planten després del fracàs de la candidatura olímpica i demanen progrés i inversions a tot el territori.
10 agrupacions empresarials, entre les quals destaquen Pimec, la Coell, la Cambra de Comerç de Lleida i Girona o la Federació d'Hostaleria de Lleida, han signat un manifest on lamenten que la política sigui el fre per al desenvolupament i defensen que els Jocs Olímpics són un projecte que beneficia tot el Pirineu. Els empresaris sentencien que ja és hora de pensar en el futur dels Pirineus, des d'infraestructures a tecnologia, passant pel sector agroalimentari i acabant pel compromís social.
I el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que més trams de l'AP7 on hi ha acumulació d'accidents limitin la seva velocitat a 100 km per hora, com ja passa en un tram de l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda.
Lamiel ha detallat que aquesta decisió correspon al Ministeri de Transports, però ha defensat que des del govern es veu possible. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Volem més trams en aquesta via alliberada de peatge, de control de velocitat a 100. Llavors la feina serà nostra, fer controls perquè es compleixin aquests 100 quilòmetres. I hi ha una tercera proposta, que és equipar amb sistemes de velocitat variable però amb tecnologia, intel·ligència artificial per entendre'ns, tot un seguit de vies per controlar aquesta velocitat.
Lamiel també ha insistit que cal actuar sobre la velocitat per evitar accidents per encalç com el d'aquest diumenge.
I Barcelona signa un conveni per ser banc de proves de la mobilitat del futur.
L'objectiu de l'acord és promoure i dinamitzar la innovació en mobilitat urbana intel·ligent i sostenible de manera alineada amb el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible planificats de l'Agenda 2030. La iniciativa neix amb la voluntat d'impulsar i facilitar l'execució de proves pilots. I també es busca que Barcelona sigui la capital de la innovació en mobilitat de tot el sud d'Europa.
Per cert, que la T-Mobilitat s'estén pels ferrocarrils de la Generalitat. Des d'avui ja es pot utilitzar, doncs, a tota la línia del Vallès i de forma parcial a la línia del Llobregat. En aquest segon cas, doncs, la T-Mobilitat està habilitada fins a Sant Esteve Sesrovires, al ramal Igualada, i fins a Olesa de Montserrat, al ramal de Manresa.
A banda de la totalitat de la línia del Vallès, s'afegeixen les estacions de Martorell Central, Martorell Enllaç, Abrera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires. Això sí, els viatgers de les dues línies, Vallès i Llobregat, només es podran moure i fer transbord per a aquells transports on la T-Mobilitat ja està habilitada com metro, autobusos o tramvia. Del contrari, en cas de fer transbord, hauran d'utilitzar les targetes amb banda magnètica.
Per cert, que parlant de transports, finalment els transportistes no tornaran a fer vaga a partir del 30 de juny.
La consulta convocada per la Plataforma Nacional en Defensa del Transport ha obtingut un 45% de vots en contra de reprendre les aturades, mentre que un 41% ha votat a favor i un 14% s'ha abstingut. Els transportistes expliquen que la decisió és fruit del compromís del govern espanyol d'incloure'ls en el disseny de la normativa que impedirà la contractació de camioners a pèrdues. En tot cas, adverteixen que la decisió no s'ha d'entendre com un pas enrere i que no baixaran la guàrdia davant el que qualifiquen d'abusos al sector.
El PSC i Esquerra Republicana guanyarien les eleccions a Barcelona per davant dels comuns, que perdrien regidors.
Una enquesta del GESOP, publicada avui pel periòdico, dona una victòria frec a frec entre Jaume Collboni i Ernest Maragall. Socialistes i republicans obtindrien entre un 11 i un 12 regidors per sobre del partit d'Ada Colau, que perdria entre 2 i 3 regidors, que es quedarien en 7 o 8. Tot i això, continuaria tenint la clau per governar, a menys que el PSC i Esquerra trenquessin vetos i s'avinguessin a pactar un govern conjunt. L'enquesta pronostica també l'entrada de Vox al ple municipal amb dos regidors i augura el retorn de la CUP.
I també us expliquem a aquesta hora aquest compte enrere pels treballadors de l'hotel Fairmont Rey Juan Carlos I de Barcelona, que aquesta setmana poden quedar-se sense feina i sense prestació d'atur. L'hotel, propietat de la família reial saudí, arrossega un deute de 120 milions d'euros, la qual cosa l'obliga a entrar en concurs de creditors com a molt tard aquest dijous.
Els treballadors protesten i continuaran protestant perquè l'empresa els doni informació i es pugui trobar una solució. Des de l'inici de la pandèmia, ara fa 2 anys, l'hotel Juan Carlos només ha obert l'estiu del 2020, és a dir, només 3 mesos. Això ha obligat a molts dels treballadors a estar en ERTO o cobrar prestació d'atur, que té un termini precisament de 2 anys. L'Ajuntament de Barcelona, propietari dels terrenys, va acceptar ampliar la concessió per intentar cobrir el deute, però per fer-ho calia un pacte de creditors, un pacte que no ha arribat. A falta de 4 dies pel termini final, no hi ha una solució pels 350 treballadors de l'hotel i, segons ha explicat a Radio Estel, la Rocío Varela, que és membre del comitè d'empresa.
A no ser que haya alguna solución en extremis esta última semana, pues desgraciadamente pues nos iremos a concurso de acreedores. Y la situación es que, bueno, ya hemos agotado las prestaciones de desempleo. Y el problema es que ahora nos veremos en...
I atenció, perquè una 50ena de treballadors de la planta de Fontvella, Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, han instal·lat aquest matí piquets informatius als accessos de la fàbrica, la primera de les 4 jornades de vaga previstes.
L'objectiu és forçar la direcció a convocar una jornada de mediació i acordar una pujada salarial. Els 136 treballadors de Fontvella porten 18 mesos negociant un augment salarial del 13%, un punt per sobre de l'augment de l'IPC. El president del comitè d'empresa de Fontvella, José María Fernández, ha exposat que l'empresa només ofereix un 3% d'augment salarial.
Estem 18 mesos sense pujada i on l'empresa ens vol donar doncs, una pujada d'un 3%. El dia d'avui, que portem 18 mesos sense tindre pujada, i on perdem un important 12% actual de l'IPC.
Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han retirat els pneumàtics que servien com a piquets que permetien l'entrada i sortida dels camions a la planta. Tot i així, els treballadors s'han seguit manifestant als accessos de l'edifici.
I la Federació d'Educació de Comissions Obreres ha presentat un recurs contra el concurs públic que ha convocat la Generalitat per contractar un servei de monitors que donin suport a alumnes amb necessitats sanitàries.
El sindicat denuncia que el plec dels concursos que exigeix als monitors és que facin tasques de cures, tot i que no tenen formació en infermeria. Comissions Obreres qualifica d'inacceptable que els monitors hagin de tenir coneixements que corresponen amb algú amb titulació en infermeria.
I el Departament d'Acció Climàtica destinarà 1.800.000 euros per les reserves de la biosfera de les Terres de l'Ebre i del Montseny.
Els ajuts els podran sol·licitar el COPATE, ajuntaments, entitats locals, associacions i món empresarial i universitari. Les actuacions s'hauran d'emmarcar en actuacions de conservació i gestió de la biodiversitat i dels recursos naturals.
L'empresa andorrana OUA Group vol construir un centre logístic als terrenys que ocupava l'antiga central tèrmica de Foix a Cubelles.
L'empresa ha presentat un projecte a l'Ajuntament del municipi que preveu una inversió de 100 milions d'euros i la creació de 300 llocs de treball directes. La inversió engloba la compra dels terrenys d'Endesa i la construcció de les naus logístiques. En total, el centre ocuparia 76.000 metres quadrats. OUA ha escollit aquest emplaçament per la seva bona connexió amb l'autopista C32 i amb la C15 que connecta el litoral del Penedès amb la Catalunya central.
I atenció, perquè Mataró torna a la figura del que es coneix com a sereno per tal de reforçar la sensació de seguretat a la ciutat.
El servei es posarà en marxa dilluns dia 4 de juliol i estarà format per 12 agents que patrullaran la ciutat. L'alcalde David Bote ha detallat el pressupost que s'ha destinat a millorar les polítiques de seguretat.
Són projectes que se sumen a accions que ja estan en marxa, com el projecte de càmeres de videovigilància, com la implementació d'una APP per millorar la comunicació amb la ciutadania, com la incorporació de policies per cobrir les vacants de la nostra policia local. En definitiva, gairebé 19 milions d'euros, ara 450.000 més, per reforçar les polítiques de seguretat de la nostra ciutat.
L'alcalde de Mataró Mataró ha apuntat que es tracta d'una prova pilot i a partir del seu funcionament s'avaluarà com continua.
I també us expliquem a aquesta hora que un jutge ha decretat presó provisional sense fiança per al detingut per intentar cremar dues persones sense sostre a Barcelona la nit de la Revetlla de Sant Joan.
El detingut va atacar una parella de persones sense sostre ruixant-los amb líquid inflamable a l'avinguda Drassanes. Les víctimes que van patir ferides lleus van poder descriure l'atacant, que és conegut entre el col·lectiu de persones que dormen al carrer. La causa està oberta per dos delictes d'homicidi en grau de temptativa i un d'incendi.
I encara en plena de successos a Colòmbia, almenys 4 persones han mort i desenes han resultat ferides en ensorrar-se part d'una plaça de toros.
Als vídeos publicats a les xarxes socials es veu com durant una corraleja, tal com es coneixen les festes populars de toros al país, s'ha desplomat una tribuna de fusta que estava plena de gent, malgrat que no es veia gaire sòlida. El president electe de Colòmbia, Gustavo Petro, que assumirà la presidència el proper 7 d'agost, ha exigit via xarxes socials que les alcaldies no autoritzin més espectacles amb la mort de persones o animals.
Gairebé arribem a 2:45 de la tarda. Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
I obrim plena esportiva.
Esports.
Doncs obrim plena esportiva saludant-lo amb ell com sempre. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Perquè el davanter José Lumato és el nou fitxatge de l'Espanyol per la propera temporada. El jugador ha estat presentat aquest mateix migdia.
El fins ara jugador de l'Alavés de 32 anys arriba al club perico per 3 temporades i a cost zero, ja que no ha renovat el seu contracte amb l'equip basc. L'atacant es converteix en el segon fitxatge dels blanquiblaus després de la incorporació la setmana passada de Brian Olivan. La presentació de José Lu s'ha fet fa poca estona des de l'auditori de l'RCD Stadium. El futbolista ha dit que està en un bon moment a la seva carrera i que arriba a l'Espanyol en fam golejadora.
Hay una estadística que de los mejores delanteros que hay en el mundo a partir de los 30 son cuando más goles han hecho. Y ahora mismo me considero estoy en un momento muy bueno, espero aportar muchas cosas al club, muchas alegrías, muchos goles y que con mi incorporación esperemos que todo vaya en positivo y en crescendo.
D'altra banda, el jugador de l'Espanyol, Víctor Gómez, tornarà a sortir cedit. Aquest cop ho farà l'estranger a les files del Braga. El d'Olesa de Montserrat, de 22 anys, passarà avui la revisió mèdica abans de tancar la sessió. L'entitat blanquiblava havia fet un intent d'ampliar-hi el contracte que acaba el 2025, però Víctor Gómez ha refusat aquesta possibilitat. La sessió al Braga contempla una opció de compra no obligatòria de 2 milions d'euros.
I el seleccionador espanyol Jorge Vilda ha donat a conèixer aquest matí la llista de jugadores que disputaran l'Eurocopa de futbol femení que comença la setmana que ve a Anglaterra.
I el gruix de la convocatòria està formada, com és habitual, per jugadores del Barça. Fins a 9 del Blaugrana es jugaran amb el combinat espanyol al campionat europeu. Són Aitana Bonmatí, Mariona Caldentell, Patrick Guijarro, Mapi León, Sandra Paños, Irene Paredes, Andrea Pereira, Clàudia Pina i Alexia Putella, i també la fins fa uns dies jugadora del Barça, que s'incorporarà divendres a les files del Manchester City. Leila Wahabi també jugarà a l'Eurocopa. En aquesta convocatòria, a més, hi figura la catalana Ona Batlle, jugadora del Manchester United. En canvi, a Mayur Sarriegui, Nerea Eizaguirre, Claudia Zornoza, Terea Velleira i Ainhoa Moraza, que havien participat en les darreres convocatòries de Jorge Vilda, han estat descartades per a l'Eurocopa. Sobre aquesta decisió n'ha parlat el tècnic aquest migdia.
Al final hemos tenido que tomar esa dura decisión. Hay 5 jugadoras que a priori no vienen a la Eurocopa, pero sabemos que hasta 24 horas antes del primer partido puede haber algún cambio por lesión, por COVID. Esperemos que no pase, pero sabemos que tenemos a 5 jugadoras que no van a venir en principio, pero que están bien preparadas. Hemos buscado la lista que pensamos que nos puede acercar más a la victoria, a ganar, a sacar el equipo más competitivo, sabiendo que se han quedado fuera pues 5 grandes futbolistas.
La selecció espanyola femenina debutarà a l'Eurocopa el divendres 8 de juliol davant Finlàndia. A més, Alemanya i Dinamarca són els altres equips rivals de les espanyoles en la fase de grups. Sumant les espanyoles i les convocades amb altres equips internacionals, el Barça porta un total de 15 jugadores en aquesta Eurocopa.
Canviem d'esport, anem cap al bàsquet, perquè Tomas Satoranski tornarà a vestir la samarreta del Barça.
Ho farà 6 anys després de deixar l'equip per començar la seva aventura a l'NBA. El base txec de 30 anys signaria per 4 temporades amb el conjunt de Jasikevicius. Si ho ha avançat aquest dilluns al diari Eurohops, l'arribada de Satoranski podria suposar la sortida de Nick Calates, a qui encara li queda un any més de contracte amb el conjunt blaugrana.
I en tenis, matí complicat a Wimbledon després que la pluja hagi obligat a suspendre els primers enfrontaments.
Avui totes les mirades estan posades en l'estrena de Carlos Alcaraz en el tercer gran slam d'aquest curs. El debut estava previst per a les 4 de la tarda, però és possible que s'endarrereixi a causa de la pluja que ha obligat a aturar els primers partits d'aquest matí. Ara, però, l'aigua ha donat treva i els partits fa pocs minuts que s'han reprès. El tenista murcià participa per segona vegada a la seva carrera en aquest campionat, on arriba amb un panorama molt diferent del del curs passat. El 2021 va caure en segona ronda, però el 2022 aterra com a cinquè cap de sèrie i és un dels favorits a la victòria final. El seu rival a la primera ronda serà el perillós tenista alemany Jan-Lennard Struff. La Rafa Nadal començarà el seu camí a Wimbledon demà contra l'argentí Cerúndolo. Demà també debuten dues de les favorites del quadre femení, són la catalana Paula Badosa i l'hispanovana Joana Garbiñe Muguruza.
I us perdem també en plana d'handbol perquè el Fraikin Granollers es queda sense participar a la Lliga de Campions.
La Federació Europea d'Handbol ha anunciat aquest dilluns els 7 equips que, a través d'invitació, disputaran la màxima competició europea de la propera temporada, juntament amb els 9 equips en plaça fixa, i l'equip vallesà no ha estat seleccionat. Això implica, per tant, que la temporada que ve el Fraikin Granollers disputarà l'Europa League, la segona competició continental. En cas d'haver estat seleccionat, hauria estat la primera participació dels granollerins a la Champions, de la qual el Barça n'és el vigent campió.
I en ciclisme, l'equip Emirates ha confirmat que l'equip competirà al Tour.
Sí, ha confirmat els ciclistes que formaran part de l'equip del Tour. L'eslovè Tadej Pogačar tornarà a ser el líder del grup i optarà al tercer Tour de França consecutiu. Pogačar, de 23 anys, encapçala un equip que estarà a la sortida de divendres, que recordem el Tour comença a Copenhagen amb el català Marc Soler com a membre d'aquest equip. També, d'altra banda, pocs dies d'iniciar la cursa francesa, l'equip Movistar ha confirmat la renovació del balear Enric Mas 3 temporades més, fins a l'any 2025. El ciclista de 27 anys ha estat dues vegades podi a la Vuelta i 5è i 6è en els últims Tours de França.
I finalment us parlem de la selecció espanyola de rugbi, que es queda definitivament també fora del Mundial del 2023.
Aquest matí el comitè d'apel·lació ha confirmat la sanció a la Federació Espanyola i, per tant, no podrà participar als Mundials de França, que juguen l'any que ve. La decisió arriba després que Espanya falsifiqués el passaport del jugador Gavin Van der Berg. Els punts dels partits en què va ser alineat, és a dir, aquests 10 punts, queden retirats i es converteix així en una desqualificació definitiva obligatòria i sense dret a apel·lació, segons ha comunicat el tribunal.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Gairebé 6 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Nosaltres, que anem a publicitat, tornem de seguida i analitzem l'actualitat amb el professor Xavier Pastor. Va, fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0. El tiqui-taqui de l'Estel Migdia, amb el conflictòleg Xavier Pastor.
Vinga, va, 8 minuts que passen de 2:45 de la tarda i com cada dilluns a aquesta hora és l'hora del tiqui-taqui amb el conflictòleg, politòleg, director del postgrau en resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Xavier Pastor, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres una setmana més.
Hola, bona tarda.
T'ha anat bé aquests dies de festa o no?
Sí, he fet l'operació Llangardaix.
Què vol dir això? Què és operació Llangardaix? Ara ens ho expliques, això.
Com ho fan els llangardaixos? Queden parats...
Mirant el sol, eh?
Exacte, jo, com que no puc col·locar-me a la paret perquè no tinc encara ventoses a les mans i els peus, em col·loco a terra i deixo que el sol, doncs, em toqui.
No ha estat a la P7, però, eh?
No ha estat a la P7, no. Vaig sortir tard, vaig dir, jo faig al revés de tothom.
Ben fet.
Si vol marxar, jo me n'espero. I ja està, i llavors quan surti ja no em trobo ningú.
Va, comencem a analitzar els temes que han ocupat aquestes darreres hores. El primer de tots, i ens posem més seriosos, és aquest salt massiu amb tragèdia a la tanca de Melilla per part de les autoritats marroquines. Haurien mort fins a una quarantena de migrants pel cap baix, i Marroc hauria fletat autocars per endur-se'n més, Espanya hauria fet devolucions en calent, s'està denunciant tot les darreres hores, a falta que s'investigui tot plegat, si és que hi ha investigació, i tot plegat passa entre aquests dos països socis o amics, ja sigui per interessos comercials o també migracionals, com Espanya i el Marroc.
Sí, sí, sí. Malauradament, jo, Joan, crec que ho tornarem a veure d'aquí un temps. I sembla que això no serà pas una qüestió puntual. Em sembla, perquè hi ha molta gent que es veu obligada a marxar de casa seva per intentar guanyar-se el pa i guanyar-se la vida i fer fortuna, si vols. I això és el que serà un habitual. A mi m'agradaria, sincerament, ja sé que sóc una mica utòpic però, o il·lus, però a mi m'agradaria que aquests països expliquessin quins són els tractes que tenen i com han decidit aturar això. I jo crec que una de les millors maneres d'aturar això és anar a l'arrel, és anar a la causa, tu ja ho saps, jo sóc un dedico a la conflictologia, sempre que dic que l'important és analitzar i saber quina és la causa de les coses. I a mi em sembla que la causa és que la gent es vol guanyar la vida, vol sortir dels seus països, i per tant el que hem de fer perquè la gent no es vegi obligada a marxar és invertir en aquests països. I no veig cap altra solució, perquè això es produirà, és a dir, la gent té ganes de viure bé i pensa que venint a Espanya o venint a França, un país europeu, doncs es podrà guanyar millor la vida que a casa seva.
No agradaria a mi pecar de populisme i dir allò de fronteres obertes per tothom, perquè vivim en el món que vivim i tot plegat és molt complicat, no és qüestions de blancs o negres, sinó de molts matisos i de posar la problemàtica sobre la taula i estudiar-la molt bé. Sí, però volia apuntar, i ja començaves a apuntar-ho tu, Xavier, si un sistema que permet el conflicte d'aquestes característiques migracionals es resol simplement amb moneda. I t'ho pregunto perquè això ho hem vist, poder d'Espanya encara no ho sabem, perquè no sabem, com deies, Xavier, aquestes negociacions fins a quin punt ha arribat, però així això ha passat a països com Turquia, per exemple, que ha arribat a pagar altres països perquè no els hi arribi certa migració, o que s'ha pagat a països europeus perquè no acceptin certa migració. Més enllà de que s'està pagant per vides humanes, sí que et volia preguntar això, com a conflictòleg, un conflicte es pot resoldre amb diners, només amb diners?
No, a veure, de la manera que m'ho estàs exposant tu, jo crec que no resolem el problema. El que fem és creiem que, o temporalment l'aturem, no? És a dir, el posem sota l'estora. Ara, llavors he dit, malauradament tornarem a viure un capítol d'aquestes característiques, tant de bo no sigui així, però és que és continu, ens està passant a la frontera entre Mèxic i Estats Units, ens havia passat en altres moments en altres països, ens està passant contínuament entre Marroc i Espanya. Aleshores, el que cal és intentar que aquesta gent no hagi de sortir, és a dir, que pugui viure en unes condicions allà on li pertoca, perquè, si t'hi fixes bé, aquesta gent no són marroquins, són de diferents països africans. Ahir parlava, veig unes imatges on sortia una persona que és del Sudan, és a dir, és molt lluny el Sudan del Marroc i d'Espanya. És a dir, aquesta gent ha hagut de fer llargues travessies per diferents països africans, i jo penso que ens hem d'adonar de que... I l'altra cosa és negociar les condicions en diferents països que puguin ser emissors de persones i a deixar clar, no?, intentar regular al màxim l'entrada i sortida de gent. És a dir, saber fins a quin punt també aquestes persones que venen no venen a viure pitjor del que viurien en el seu país, diguem-ho clar. Perquè potser acaben visquent pitjor, acaben visquent al carrer, acaben sota el control de determinades màfies, acaben venent o amb activitats il·lícites, il·legals. Això també s'ha de tenir en compte, no?
Intueixo, però, Xavi, que en aquest sentit també caldria un mea culpa per part d'Occident.
Sí, clar, Sempre, des de que vam anar, des de que altres van anar als països africans a colonitzar-los i, evidentment, clar, sí, sí.
Va, obrim altres qüestions que eren primordials aquest cap de setmana. N'estàvem tots pendents. Doncs bé, finalment s'ha produït. El Tribunal Suprem dels Estats Units ha anul·lat el dret de l'avortament en una sentència històrica, no només pel que fa als Estats Units, sinó pel que fa arreu del món pel que fa als drets humans.
Sí, a mi aquest tema, quan l'he llegit i l'he estat seguint aquestes setmanes, jo no sé si realment les persones que han decidit tirar enrere aquest dret són conscients del problema o dels problemes que estan obrint, de la caixa de trons que estan obrint. I m'explico. I recomano aquest llibre que diré ara. Més perquè ho vaig llegir. És el llibre aquest de l'Steven Levitt, que és un economista nord-americà, que és un llibre que es diu Economia Friki, i explica precisament com el dret a l'avortament va ser un dels elements, un dels tres elements més importants a l'hora de reduir la criminalitat. I m'explico. Ell diu, escolta, per reduir la criminalitat és molt important la presència policial i de modernització dels cossos de policia, és molt important saber quines són les causes que provoquen la criminalitat, en el seu moment ell analitza tot el tema del consum i el tràfic de droga, i parla de l'avortament. I diu, als anys 70, quan les dones joves de barris degradats podien avortar, el que feien era evitar que 20 anys més tard lliguessin nois que haguessin de caure amb la criminalitat per sortir endavant.
Ara volia buscar-lo, Xavi, i et tallo un moment perquè té que veure amb això, eh? Volia buscar-lo i no el trobo, per tant no diré ben bé qui era per no equivocar-me. Sé que era una ministra del govern espanyol, que tuitejava, jo crec que un tuit duríssim al respecte, i deia que detrás de la anulación, l'estic dient de memòria, però deia que detrás de la anulación al derecho del aborto está la trastienda de una peluquería. Que és així de cru i així de bèstia.
Ah, vols dir, el fet de...
El fet de fer-ho il·legalment.
Clar, evidentment. La següent derivada és que envies aquestes noies, perquè haurien de veure realment finalment qui es veu obligada a avortar moltes vegades amb aquestes condicions. Ara avui, ho pot fer-ho tota dona, evidentment, però en la majoria de les condicions són persones que se n'adonen, que no poden tirar endavant amb la vida d'un altre ésser, i es veuen, evidentment, en la clandestinitat, amb condicions infrahumanes, i amb persones que a vegades potser no estan ni preparades per fer-ho. Sí, sí, els envies estàs enviant-los també a una possible mort o unes possibles infeccions, evidentment. Però fixa't quin és l'abast d'un avortament, és a dir, a més amb aquest tipus de... I així és, les dades així ho apunten, que va haver una reducció important de criminalitat a les ciutats dels Estats Units gràcies a que una jutgessa va fer extensiu el dret a l'avortament. Fixa't, una cosa que... I jo no sé si aquests, els nord-americans, sobretot suposo republicans, que han decidit això i que han apretat perquè el Tribunal Suprem ho faci, doncs si són conscients del que li ve a sobre. No, a no ser que tingui una relació directa, potser, amb un tema d'incrementar la seguretat, no?, tot el tema de les armes, que si no puc entendre, no? No sé. Se'm fa difícil d'entendre, no?, una decisió d'aquest tipus, a segle XXI.
En fi... Va, més coses, perquè mentre això passava als Estats Units, a casa nostra sí que segueixen passant més coses, i a casa nostra em refereixo al continent europeu, perquè aquest cap de setmana s'ha reunit el G7. Recordem que el G7 són aquests països amb més producte interior brut, com precisament Estats Units, però també Itàlia, França, Alemanya, en fi... I precisament just aquesta setmana, ara en parlàvem amb l'informatiu, aquest dimecres i el dijous comença aquesta cimera de l'OTAN sota un ampli dispositiu de seguretat a la ciutat i a la capital de l'estat espanyol. Deixa'm preguntar-te de què serveixen les cimeres, és a dir, es posen o s'arriben a posar a la pràctica les possibles solucions que en sorgeixen? Ho dic perquè, si recordem, una de les darreres cimeres importants que es va fer va ser aquella cimera pel canvi climàtic, que tothom n'esperava tantíssim, que havia de resoldre tantíssimes coses, que s'havien de posar a la pràctica tantíssimes coses per intentar frenar el canvi climàtic, i cric-cric.
Jo, sincerament... I segurament per desconeixement, vull admetre-ho, però perquè no conec a fons el marc internacional. Jo, sincerament, la meva opinió és que d'aquestes trobades, cimeres G7, G8 o els que siguin, solucions no surten. Jo crec que és més un alineament, és a dir, es troben per parlar de com va l'economia, quines són les polítiques, diguéssim, en general, que s'estan donant al món per part d'aquests països que són, diguéssim, els més forts, no? Els més grans, els més potents, mm-hmm. Jo crec que el que es fa és una posada en comú, un alineament. Vull creure que per aquí no dona per més, tampoc, jo crec. És una trobada per...
Per tant, és una posada en escena?
Bueno, hi ha una part de posar en escena. Fixa't que jo l'altre dia al dinar li preguntava als meus fills, escolta, va, juguem a endivinar cada persona de quin país és, no? Mm-hmm. I la gran majoria d'ells... són nanos que tenen, no sé, tenen 16 i 18 anys, doncs van encertar, menys el del Canadà, el Trudeau, que m'han preguntat què feia allà, i vaig dir que el Canadà és un país molt potent, amb una dimensió territorial molt gran i una economia potent, i, bueno, i és el Parlament Europeu, no?, que tenia a veure amb les... Però vull dir que jo crec que és un alineament, és una trobada, com qui diu, escolta, anem a posar una mica en ordre les coses i anem a veure com ho estem fent, i sobretot vinculat al tema de la... del conflicte bèl·lic, en aquest cas el tema d'Ucraïna, no? Sí. Amb Rússia, segurament. Altres cimeres, jo crec que incorporen el teixit associatiu, el teixit social, jo crec que sí que avancen cap a intentar definir polítiques, però una cimera del G, jo crec que és un alineament i és una, no?, una trobada on es parlen de les coses que s'estan fent i intenten que tots vagin una miqueta a la una, no?, a l'hora dels missatges que s'han de donar i l'abordatge de determinades conflictivitats. Però solucions jo crec que tampoc posen al damunt de la taula.
Va, ens queda un minutet de secció per comentar aquesta actualitat amb en Xavier Pastor avui al Tiki Taki. Volíem comentar també per últim aquesta enquesta a les eleccions municipals de Barcelona que ha publicat el GESOP i a la que ha tingut accés al periòdico. Diguem-ne la que ha tingut accés al periòdico perquè no sabem si ha estat encarregada pel periòdico per algun partit, no sabem ben bé d'on ha sortit. El que sí que sabem és que és publicada pel GESOP i que l'estudi l'han fet ells. El baròmetre, va, donaria un empat tècnic entre Esquerra Republicana i el PSC, amb 11 regidories cadascun. Els comuns quedarien en tercera posició amb 7 regidors, és a dir, 3 menys que ara. Junts mantindria posicions, encara recordem, però sense cap de llista, ho faria amb 5 regidors. La CUP, que tornaria a irrompre el consistori amb 2 regidories, Ciutadans en quedaria fora, i això, per tant, beneficiaria el Partit Popular, que n'obtindria una més cara, arribant a 3, i Vox entraria amb 2 regidors més. Són uns resultats que et sorprenen, Xavi?
No, no em sorprenen. No em sorprenen i et dic que segurament el titular que el titular que hem fet és que empatin el PSC i Esquerra Republicana, que està bé, però jo crec que el titular amagat o soterrat és que el partit, en aquest cas, el partit de l'actual alcaldessa, Colau, uh-huh, continuaria sent decisiva a l'hora de decidir qui governaria Barcelona. I m'explico, és a dir, el PSC... quan es fa una coalició el que fas és buscar el soci que tens més a la vora en l'eix d'esquerra-dreta, i jo crec que el PSC anirà abans de buscar el partit de Podem, a la gent de Podem, a la gent de Colau, abans que Esquerra Republicana, i la gent d'Esquerra Republicana, si finalment anés a buscar el suport nacionalista, no tindria prou força, no tindria prou regidors per intentar optar. Per tant, fixa't, sent tercers encara és decisiva. Sí.
Com deia aquell, Xavier, así son las cosas y así se las hemos contado. Conflictòleg, politòleg, director del postgrau en resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor de la UOC, Xavier Pastor, com sempre, moltíssimes gràcies per analitzar l'actualitat amb nosaltres. Una abraçada, fins al proper dilluns.
Una abraçada, gràcies a vosaltres.
8 minuts i ja arribem a les 3 de la tarda, passem a Plana Cultural. Li agrada a Jordi Carretero aquesta cançó, eh? T'agrada, Jordi? Com la balles? En fi, va. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Obrim Plana Cultural i parlem de l'IDESCAT, que ha publicat el llistat dels cognoms més comuns a Catalunya l'any 2020.
Sí. Dic, ostres.
Sí, no?
No, sí. Les dades són de l'any 2020. Alguna aposta, evidentment, jo crec que... líders indiscutibles any rere any,
clàssics, eh?
Comencem. El primer, en primera posició, líder indiscutible és García.
No m'ho puc creure.
No m'ho podia creure. Amb 169.620 persones que el duen en el primer lloc.
Un d'ells un productor d'aquesta casa.
Exacte. I n'hi ha més que el porten en segon lloc. N'hi ha 174.123. En segona posició hi ha Martínez, llavors trobem López, Sánchez, Rodríguez.
Home.
I després hi ha els següents són Fernández, Pérez, González i Gómez.
Saps què vol dir, no?, acabat amb F?
Ara és el que venia a la segona part.
Tira.
No sé si heu escoltat a nivell sonor alguna característica d'aquests cognoms, i és que tot acaben amb ETH, que el que vol dir és fill de, per exemple, Rodríguez, seria en fill d'en Rodrigo, però que de fet no és un fenomen únic, no només passa en llengua castellana, sinó, per exemple, en anglès o en danès també és el
també
son.
També hi ha Fernández?
No, home, no, però hi ha el...
El Davidson.
Sí, Anderson o Jackson, que son i sent significa respectivament fill de, també, però el més curiós és que el sufix EZ en català no significa res, llavors. No sé en quin punt de la història, diuen que pel segle XIII es va començar a utilitzar aquest sufix per denominar el fill d'algú, però EZ no és com són o sent, saps? No vol dir res, però així és.
En fi. Va, i atenció, perquè ja existeix la primera caravana de Ho dic bé. De gallines.
Exactament. I la primera de tot l'estat, no només de Catalunya, sinó de tot l'estat. Aquí parlem de tot, Joan.
Caravana de gallines?
Caravana de gallines, sí. Ara t'ho explico, val? Tot passa sisplau. En un nucli... En un...
Els puros que s'escapen i van a la P7.
Exacte. Exacte.
A veure, aquesta caravana l'hem de situar en un nucli molt petit que es diu l'Havana, que és del municipi de Tírvia, que això està al Pallars Sobirà.
L'Havana, eh?
L'Havana.
No l'Havana.
No, l'Havana no. La separació...
Havana del Pallars.
Bealta, Havana, d'acord? Llavors ja fa un mes que compta amb aquest sistema, que a més és un sistema molt innovador perquè sabeu què permet...
No, m'ho has d'explicar molt bé, això.
Doncs mira, t'ho explico molt bé. El que eviten, per una banda, és la degradació del prat, és a dir, si les tens en una caravana, que només dormen a la caravana, evites la degradació del prat. I el sistema innovador passa perquè la caravana està foradada per sota. Llavors, d'aquesta manera, el fem cau, evidentment, i a sobre abones la finca. És a dir, per un costat no degrades el prat i per l'altre abones la finca. Què fan? Ara, de moment, les aus...
La gent que està dinant a aquesta hora t'ho agraeix.
Escolta,
gran... coses naturals.
Perdona,
coses naturals.
Celebrem aquestes innovacions perquè ningú havia pensat fins a dia d'avui, home, benvingudes siguin. De moment viuen en llibertat en una finca de 2,5 hectàrees i a la nit van a pondre i a dormir, es diu la Chicken Caravan. Super.
Chicken Caravan, eh?
Clar, home, sí, han de ser originals.
No serà un food truck, això?
No, potser sí. Mira...
No serà un food truck de pollastre a l'as?
De pollastre. Sabeu el més curiós de tot? Que a les 9 de la nit... El que fa la caravana és que s'encén la llum i les gallines, al tensió, una per una, en fila, entren a la caravana perquè saben que és hora d'anar a dormir i la propietària de la caravan, Chicken Caravan, ha dit que totes ja estan a punt de pondre ous, és a dir, que gairebé totes ja s'han adaptat a la perfecció. I, de fet, s'ha de dir que aquesta Chicken Caravan va guanyar el premi a la invenció de l'any a Austràlia, és a dir, que han tingut un premi a Austràlia i a Catalunya encara ningú li ha dedicat uns tristos minuts per la Chicken Caravan del Pallars Sobirà.
Doncs ja ho tenim.
Ja ho tenim ja fet. Ho tenim.
Va, i descobrim avui una gelateria de Barcelona que segur que té sabors que no heu provat mai, com és el cas d'aquest gelat, eh?
Sí, hi ha molts...
No vull dir-ho jo, no vull dir-ho. No, guanya't el sou tu mateixa.
No, però és que...
Jo... Si després tens reunions amb els directius d'aquesta casa...
Escolta, no, una cosa, és com es diu el sabor, jo què vols que et digui? Jo t'explico tots els sabors que trobes en aquesta gelateria, val?
Tira.
És una gelat...
No és el nom del sabor, és el nom
del que és.
De la galeta.
De la galeta, sí.
Té gelats de galetes, és una gelateria nova.
No de galetes, no. De quina galeta?
És una gelateria nova, al Born, d'acord? Hi ha gelats de tots tipus, jo molts d'aquests no els he provat, no sé vosaltres, de ratafia, heu provat mai un gelat de ratafia?
No. Sí.
Sí? I què tal, bé?
Sí, té gust a gelat de ratafia.
Home, clar, d'això està.
Mira que si té gust a cafè... Ai!
Malament rai. Aquests dies també hi ha de cuca de Sant Joan.
De cuca de Sant Joan?
Ah, que no l'heu provat, d'això no. Em referia. També en teniu de cabell d'àngel. I el que tinc ganes de provar, que així d'estiu, un que és de gazpacho. L'heu provat?
No.
Gelat de gazpacho.
Però
super refrescant.
Haurem d'anar a aquesta gelateria.
A mi un dia se'm va congelar el gazpacho que vaig fer.
És diferent, Xavi, és diferent. Ja posen sucre.
Ja tens.
Polo de gazpacho.
Simplement va faltar comprar-me l'artilugi aquell de plàstic que per fer els polos.
Home, correcte. Saps que hi pots posar-hi una forquilla, una cullera i ja està. No ho feies tu amb els iogurts quan eres petit? No els congelaves?
Sí, però és que no acostumo a guardar el gazpacho als iogurts.
Què dius, el gazpacho al congelador? Bé, de fet, aquesta nova gelateria es diu Baboia, que per cert, Baboia, sabeu què voleu dir? Què vol dir? Baboia? És el, malament, és el que diríem una ruleta. Però és com es deia abans a les fires, fa molts anys, a les ruletes, el que coneixem
la
com a
ruleta. La Baboia de la Fortuna.
La Baboia de la Fortuna, exactament.
Ja ho tindríem.
Llavors, aquest, el mestre gelater, en aquest cas, ha guanyat la millor copa de gelat del món a la Copa del Món de Pastisseria Lió el 2009. sigui, atenció, que estem parlant aquí de qualitat, es diu Joan Jordi Roig. Uh-huh. Ja ho sabeu, Baboia, el Born, gelat de Ratafia, Gazpacho, Melimató, uh-huh, Coca de Sant Joan, el que vulgueu. En fi, i anem
de,
a la música.
De moltes coses. Anem a la musiqueta?
Sí, avui acabem amb una obra mestra, Joan. Jo crec, sí? Que t'agradarà.
Que
sí.
Bé, som-hi.
Whatever, Oasis.
Home, m'agrada molt. Oasis, que són així. I arribem a les 3 de la tarda. Gràcies, Olma Giró. Per cert, que si algú s'ho estava preguntant, el gelat era pet de monja. Ha de ser bo aquest gelat. Com dèiem, arribem a les 3 de la tarda gràcies als serveis informatius d'aquesta casa, gràcies també als butlletins, més informació a cada hora en punt, a les 6 de la tarda informació ampliada amb Diana Silva i tot el seu equip al punt i seguit, i us deixem ara amb Toni Marín. Abans, però, res, mig minutet de 6, que sempre va molt bé. Fins ara, que vagi molt bé.